RAC1. Notícies. Adrià García.
Bon dia, són les 8. La Federació Espanyola de Futbol defensa capa i espasa que Luis Rubiales no va mentir ahir en la seva declaració. Aquesta matinada l'organisme ha publicat una anàlisi de 4 fotografies del moment del petó entre Rubiales i Jenny Hermoso per intentar desmentir el relat de la futbolista Mònica Aguilar.
Ho ha fet en un dur comunicat contra FUTPRO, el sindicat de les futbolistes, mitjançant el qual van fer l'escrit conjunt. En aquest, la federació analitza al detall 4 fotografies de la seqüència entre Luis Rubiales i Jennifer Hermoso. Defensa que les paraules del seu president a través d'un profund estudi dels peus de Rubiales, volent demostrar que la futbolista sí que va aixecar en braços al president, tal com va explicar ahir. A banda, la federació també ha anunciat que emprendrà mesures legals contra FUTPRO, demostrant que Hermoso sí que va aixecar, com dèiem, Rubiales i que, per tant, ell no va mentir. Tot plegat, l'endemà que Rubiales es negués a dimitir. De fet, ja està en marxa el procés del govern espanyol a través del Consell Superior d'Esports per inhabilitar-lo el més aviat possible.
I atenció si avui teniu previst agafar el cotxe a Barcelona, perquè la primera etapa de la Vuelta a Espanya posarà cap per avall la mobilitat al centre de la ciutat durant gran part del dia. Des de les 2 del migdia fins passades les 9 del vespre, la prova ciclista deixarà cotxes, motos i transport públic fora de joc des de Plaça Espanya fins a Glòries i des de Diagonal, Passeig de Gràcia, fins a la platja del Somorrostro, on a les 7 de la tarda hi haurà el tret de sortida amb la imatge del mar de fons. La Vuelta passarà per Arc de Triomf, la Torre Agbar, la Sagrada Família, la Pedrera i acabarà a la zona de Plaça Espanya. La millor manera de moure's per la ciutat serà el metro, perquè en principi, caminant, tampoc es podrà creuar molts carrers. S'han posat una 80 de passos, però seran només d'extrema necessitat. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, ha explicat a RAC1 el repte que suposa per Barcelona muntar un dispositiu d'aquesta magnitud.
Jo no recordo, de fet, cap esdeveniment a la ciutat de Barcelona amb un impacte a la mobilitat tan gran com aquest de la Vuelta a Espanya. Estem acostumats a esdeveniments d'alt impacte i que, efectivament, doncs, obliguen, no?, a afectar la mobilitat, però d'una forma tan severa des del punt de vista de quilòmetres de recorregut que té la Vuelta aquesta primera etapa, doncs no tenim precedents.
Aquesta primera etapa coincideix amb l'inici de l'operació Tornada i la Festa Major de Sants. Per això la Guàrdia Urbana desplegarà només avui més de 240 agents del cos i 260 auxiliars de mobilitat. I encetem avui un cap de setmana marcat pel canvi de temps. Arriba un episodi de pluges i tempestes intenses a diversos punts del país. El plat fort serà, com dèiem, a partir del vespre a les zones de la costa, on hi ha risc que en poques hores s'acumulin més de 50 litres d'aigua per metre quadrat. És per això que Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat, Gori Massip.
Sí, un dissabte de canvi que de moment comença ja amb les primeres nuvolades i alguns primers ruixats que descarreguen a les comarques de Lleida. Allà del matí podran afectar també el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, el Camp de Tarragona i potser també punts de litoral central amb algunes primeres tronades. A l'espera d'aquest plat fort de l'episodi que arribaria a partir d'aquesta tarda i sobretot vespre, quan les tempestes intenses s'estendran i podran afectar pràcticament qualsevol punt del país. Precaució perquè podran anar acompanyades de pedra i de fortes ventades, especialment a la costa prelitoral de Barcelona, sud de Girona i nord de Tarragona. Unes pluges que vindran a més acompanyades d'una baixada contundent de les temperatures, que es notarà sobretot ja de cara demà diumenge.
Doncs bé, precisament aquest canvi de temps ha permès als agents rurals rebaixar l'alerta per risc d'incendi i reobrir l'accés a molts parcs naturals. Des d'avui es poden tornar a fer activitats esportives i de lleure pràcticament en tots els massissos, excepte en 2 del sud del país, els parcs naturals del Montsant i els ports, que continuen tancats. A més, els 24 pobles que envolten els 2 entorns estaran en màxima alerta per perill d'incendi i els agents rurals hi mantindran restriccions, com fer qualsevol tipus de foc, caçar o fer servir eines com bufadors o radials al bosc. Per cert que aquest matí els bombers esperen donar per controlat l'incendi que va començar ahir a la tarda a Arbúcies, a la Selva, un foc que va obligar a desallotjar una 80 de persones d'urbanitzacions properes a les flames. Ha afectat unes 5 hectàrees, però ha cremat en una zona delicada, per això els bombers no volen abaixar la guàrdia. En parla el sotsinspector del cos, Ferran Julià.
La vegetació està molt seca i qualsevol soca mal apagada ens portaria a una represa que al final hauríem de tornar a activar. Van molt ràpides aquestes represes i ens aportaria una mica de feina.
Més enllà dels desallotjats, els bombers van confinar les persones que hi havia al càmping de la Vall d'en Vidal i 13 masies de la zona per culpa del fum. I ara la resta dels esports, Mònica.
Més enllà del cas Rubiales, aquesta matinada el Barça ha inscrit finalment Marcos Alonso. Era un dels 3 futbolistes de la primera plantilla que quedava pendent i, per tant, Xavi podrà comptar amb ell pel partit de demà a Vila-real. Avui serà el torn del Girona, que visita el camp del Sevilla a 2:15 de la nit amb l'objectiu de seguir amb la bona dinàmica. Ahir, el Real Madrid, de la seva banda, va guanyar per la mínima el Celta amb un gol de Bellingham i signa ja 3 victòries en 3 partits. I com dèiem, avui també comença la Vuelta amb una etapa contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, amb un recorregut de 15 quilòmetres i que arrencarà des del mar, des d'una plataforma a la platja del Somorrostro i passarà pels diferents punts turístics de la ciutat. L'equip Jumbo-Visma és el favorit, amb Primoz Roglic i Vingegaard liderant el conjunt neerlandès. I als Mundials d'Atletisme de Budapest tenim en marxa la marató femenina amb la participació de les catalanes Marta Galimany i Meritxell Soler.
Doncs això és tot. Més informació d'aquí una hora al punt de les 9, al Via Lliure, amb l'Eudald Martínez i a tot hora al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1.
A veure, hi són totes?
Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, a l'Àrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Passegem una mica pels jardins, perquè tenim el Nacho Somovilla amb nosaltres, que ell és gestor cultural del món del jardí i creador de Bomarzo, que és una agència que organitza viatges per jardins d'arreu del món. Nacho, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Doncs mira, molt fresquets cada vegada que arribes, perquè això de passejar pels jardins ens fa baixar una mica la temperatura.
Sí, sí, sí. A més, he vingut amb la bicicleta pujant per Josep Tarradellas, que estava...
Déu-n'hi-do, eh? Sota... Estàs en forma, eh?
Totalmente, sí, sí, sí. És que m'estic preparant per fer el Tour de France.
Ah, ja, ja, ja. Doncs mira, has fet una bona pensada d'agafar la bicicleta fins aquí, perquè Déu-n'hi-do la pendent que hi ha. Escolta'm, avui ens anem més a prop, perquè hem passejat per tot arreu i l'última vegada vam anar fins a Buenos Aires la setmana passada, però avui no, avui anem a França.
Clar, com que m'estava preparant el Tour de France, doncs vaig pensar, bueno, doncs em quedo a França.
A França, doncs claro. Em sembla molt bé.
Claro, si ara diem que anem a la casa d'Aurora Dupin, direm, però qui era aquesta dona? Però si expliquem què és el nom veritable de George Sand, la mítica George Sand, la que es va passar un hivern amb Chopin en Mallorca, doncs ara sí que ja...
Ara caiem, ara ja hi caiem. Vale, va, queda millor així. Doncs escolta'm, què veurem en aquesta casa?
Bueno,
la casa museu, on segur que devien també trobades intel·lectuals.
Sí, bueno, segurament ressonen les tecles del piano de Chopin, perquè també la George Sand, bueno, ella també és una dona d'una família molt aristocràtica. Ella es va casar amb un noble, però bueno, aquello no va funcionar.
No va funcionar.
No va funcionar. I ella va trobar refugi, entre altres molts, en Chopin.
Saps que bé.
Però Chopin era un poc, no, una mica feble, jo crec que no li dava...
No li dava vidilla.
No li dava molta vidilla. I jo crec que la George Sand devia ser una dona tan poderosa. Total, que ja, bueno, pues tenia aquesta casa, que era de la seva família. La casa té un aire així com de... ens podem imaginar com de xató francès, no? Una casa molt, molt elegant, i amb uns jardins, pues eso, uns jardins en, pues eso, en forma de topiària, que és aquesta...
Molt endreçats, eh?
Sí, 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 però bueno, també com molts jardins, i la part que toca més la casa està molt endreçadeta, perquè bueno, és un poc on tu pots rebre els amics, els coneguts, on pots prendre-te, però segons avances al jardí, habitualment es comença com a diluir, no? I comença ja, pues en el cas de George Sand, pues apareixen els elors de fruiters, apareixen ors, apareixen ja una mica més, una massa més arbolada, i realment és un espai com més salvatge, més silvestre, no? I és el cas de la casa. A més, la casa està justament al davant de l'església i al costat del cementiri. Bueno, és el típic ambient aquesto de Villa Meravellosa francesa.
On a tots ens agradaria posar-nos a crear, no? És igual, el que escriure per fer alguna cosa, segur,
sí,
ens inspiraria moltíssim.
Seria molt fàcil.
I amb aquests jardins també, però ella, el que deies tu, va tenir una personalitat bastant peculiar, no? Molt, molt, molt pronunciada.
Home, primer per divorciar-se del seu marit al segle XIX, o sigui, ja explica que va passar de convencionalismes i del que dirà, no? Clar, ens hem d'imaginar, si encara avui en dia ja és un conflicte, un divorci, ens hem d'imaginar això pues, fa pues, gairebé 200 anys. Però bé, ella, com no se li pone nada por delante, doncs pues, bueno, pues, va deixar el seu marit, que havia de ser un soso també, i bueno, pues, ella va començar a explorar l'amor en diferents formes.
I a més ens va deixar un llegat literari fantàstic i aquesta casa que la podem visitar si volem.
També, sí, sí. Claro, França, evidentment, és un exemple de com conservar, de com mantenir aquest patrimoni arquitectònic. En el cas de la George Sand no és només el patrimoni arquitectònic, sinó que és la seva memòria, no? Pues ahí es explicant, bueno, qui era George Sand, què va significar com a dona escriptora en el segle XIX, i realment, i a més, aquests museus són una meravella, perquè tenen la típica botiga on pots trobar, pues, lògicament, les obres literàries de George Sand, temes que estan vinculats amb ella, per suposat a Chopin, i sempre s'escolta per ahí la música del Chopin, que sempre és molt agradable.
Doncs ens sembla fantàstic aquest viatge que hem fet avui cap a França.
Sí, sí, i a més a més, nada, és que jo crec que podem quasi agafar un tren.
Jo crec que sí.
Sí, perquè això està, el poble està a la val de el Val de Loira, con lo cual, si ja que anem, després tenim un món de jardins, de castells, de pobles meravellosos, o sea que, nada, hem d'escapar de la calor.
Clar que sí, i a més, doncs aprofitar i il·lustrar-nos una mica i inspirar-nos, per què no, també, d'aquests entorns fantàstics en els que vivien aquestes escriptores, que la setmana que ve en tindrem una altra.
Sí, perquè, ostres, que encara es queda Agatha Christie.
Agatha Christie, és claro, veritat, doncs mira, doncs parlarem d'Agatha Christie.
Hem d'acabar amb una mica d'assassinato.
Ah, exacte, una mica d'emoció. Doncs fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Aquests tallers nòmades a l'estiu perquè ens ve de gust viatjar, però conèixer també artesania, i qui millor que l'Alícia Rosselló per explicar-nos-ho tot. Alícia, bon dia.
Bon dia.
Avui ens anem a Perú, ens anem al Valle Sagrado.
Al Valle Sagrado, oh. Los Incas. Doncs és un viatge que fem un cop l'any, normalment el fem al maig o així.
Per tant, la gent té temps perquè apuntar-se i per preveure-ho.
Perquè es demanin les vacances, és una bona època perquè no fa ni molta calor ni fa fred, és una temperatura molt primaveral. I ens anem allà, ho faig amb una noia d'Alcoi, que és una amiga meva, que viu al Valle Sagrado farà 4 o 5 anys, i ella és artista, pedagoga, etc. Vivia aquí, i va decidir marxar-se a Perú 6 mesos i encara no ha tornat. I ens han dit, doncs, si tu vas allà, clar, el Valle Sagrado...
No va haver-hi un motiu.
Sí, i a més és un lloc... Bueno, ella treballa en unes cooperatives, en unes associacions de dones teixidores... a més, és un lloc molt màgic, has de dir, perquè allà, a Perú, tot és sagrat. La terra és sagrada, les muntanyes són sagrades, el sol... Tu, quan veus, primer tires la beguda, li dones una mica a la terra, tires una mica de beguda al terra, després veus tu. Però primer va la Pachamama. Clar. I clar, nosaltres estem allà en plan, ells... No, primer la Pachamama, i en plan, ai, disculpi. I
no, la veritat és que... Potser hem perdut una mica aquest sentit de respecte cap al que dona tots els seus fruits.
I va ser, bueno, increïble. És un viatge molt bonic, i mira, va venir un home, que normalment mai venen homes, no sé per què, i llavors al principi em va dir, no, a mi l'artesania no m'interessa, jo vinc perquè la meva dona m'ha portat, dic, ah, molt bé. Va acabar fent cistells, brodant, teixint i plorant l'últim dia que no volia marxar.
Oh, que maco.
Sí, que no són viatges només per dona.
Exacte, això està bé recordar-ho, i a més, sí. Jo crec que és tendència que els homes cada vegada prenguin més.
A més, no s'enteren, de la missa a la meitat és el millor lloc per anar a lligar, ni Tinder ni nada. Sí, t'ho juro. Un home hetero, oh! totes les ties, que monada. Doncs vam fer moltes coses, vam fer cistelleria, vam estar amb uns pastors de, llames, que és l'animal aquest, que, i l'alpaca era llama, l'alpaca a més treu una llana increïble, i us vam estar a fer una excursió per la muntanya amb els pastors, perquè estàvem intentant recuperar la llama com a animal de càrrega sostenible, etc. I va ser increïble. Bueno, ells parlaven en quechua, nosaltres hi parlàvem en català.
Teníem, teníeu o no?
Bueno, teníem un nostre xòfer, es veu que és, té un programa de ràdio molt important a Perú, de quechua.
Doncs des d'aquí que l'enviem una salutació.
I llavors ella ens traduïa totes les coses i va ser molt bonic, perquè a més la gent el reconeixia per la veu, els artesans, sí. I dic, ai, no sabia que anàvem amb un influencer de la ràdio peruana. Va ser tot, és el nostre xòfer, dic, quina casualitat. I també el tema del menjar, perquè el menjar a Perú és increïble. Bueno, està bastant de moda ara el menjar peruà aquí a Catalunya, però, i és un menjar que té molta influència, és molt diferent a qualsevol menjar de Latinoamèrica, no té res a veure amb el menjar mexicà ni res, que la gent no s'imagini un taco. Té molta influència de Xina, molta influència de Japó, perquè va haver-hi molta immigració xina i, bueno, i japonesa allà a Perú. I llavors és una barreja, bueno, té molta la quinoa, que segur que molta gent
tant,
la coneix, que és superaliment.
Està més tendència aquí també.
Exacte. I tenen un menjar boníssim, increïble, ceviche, etc. I fem un curs també de cuina peruana amb un chef. I la veritat és que és un lloc molt idíl·lic. Hi ha també un jardí de colibrís, que no existeixen aquí els colibrís, però allà sí. I sempre li dic en Perú que aquí no hi ha colibrís, es queden com traumatitzats, pobres.
Sí,
ai, pobres. I la veritat és que ens ho passem superbé. Són 9 dies i fem de tot.
És una immersió cultural en tots els sentits.
I
no?
A més,
de la
i qui vulgui...
Artesania.
Exacte. I qui vulgui pot anar al Machu Picchu.
Ah, mira.
Hi ha un dia lliure a mig del viatge, qui vulgui, doncs l'organitzo el viatge al Machu Picchu, que anem amb un tren panoràmic, i no he anat mai a un tren panoràmic, increïble, és el Inca Rail, i té un vagó que tot és vidre, i veus tot.
Oh, que maco.
Sí, sí, sí. I també, bueno, es pot anar a peu, però no ho recomano massa, perquè hi ha tantes diversos dies.
I a més, està bastant en forma,
i a més,
no?
Sí, els trens són molt bonics, molt còmodes.
Clar que sí, clar que sí.
Però sí que és un viatge molt bonic, i a més, això, que anem a casa les senyores, ens cuinen elles, això és una cosa que si tu anessis tu sol no podries fer. També ens van oferir si volíem menjar el menjar tradicional, que és un conillet d'Índies, i tothom va dir que era vegano, tot que era mentida, perquè ningú no volia menjar allà, pobres.
M'ho crec.
Però,
crec.
Bueno, és que realment és que és autèntic tot, clar. O sigui, no ens anem a... Són llocs reals, anem a casa de la gent, no, o sigui, a treballar amb ells i tal, després anem a un hotel molt bonic, que està en el Valle, però realment és una experiència única, que és que jo, quan viatjo, no m'interessa tant anar a veure la Sagrada Família de turno, jo vull anar a veure,
clar,
com treballen.
Sí,
i allà el Valle Sagrado és l'apogeo.
Doncs de la mà de l'Alícia estic convençuda que descobrireu coses increïbles i que serà un viatge totalment...
I ens riurem molt, perquè sempre ens riurem. Riurem
terapèutic en tots els sentits. Doncs a Perú que hem anat i que encara ens quedarà. Escolta'm, la setmana que ve encara acabarem de parlar de coses d'aquestes que Dudu ha oferiu.
Vinga.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gràcies.
I volem posar-nos davant dels fogons, volem cuinar el peix i volem fer amb bones recomanacions com les que ens fa l'Enric Herce, que ell és l'autor del llibre Deliciós Mar, de Cossetània Edicions. Enric, bon dia.
Bon dia.
Doncs mira, disposats a cuinar allò que tu ens diguis i de la manera que ens diguis, perquè a vegades som una mica torpes, amb els peixos sobretot, i volem, en aquest cas seran calamars.
Quina responsabilitat.
Ah, doncs mira, la tens tota ara mateix.
Aneu al mercat i cuineu el peix que vulgueu,
sí,
però cuineu peix i molt de peix.
Exacte.
Que és molt sa i a més boníssim.
Sí, boníssim, boníssim.
Poques coses sanes i bones, eh?
Exacte, doncs mira, avui, com dèiem, farem calamars.
Calamars.
Chop suey de calamars amb la seva tinta.
Avui ens posem un pèl exòtics.
Va.
Ja sabeu que jo sóc amant de la cuina tradicional, en català, en portuguesa, però tant en tant, una mica de jugar a la cuina també
sí,
és divertit.
Sí, 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 no? Volem jugar. Doncs vinga, va, què necessitarem?
Vinga, doncs anem a fer un chop suey de calamars amb la seva tinta. Això és una barreja de cuina asiàtica, cuina basca i cuina catalana. Un quilo més de calamars, mitjans, els calamars que ens agradin més. Uns calamars, com sempre dic, si pot ser fresc, millor. Si no, doncs un bon calamar congelat també en trobarem. D'acord?
Com vulguem. Perfecte.
Per quatre persones, com sempre, més o menys un quilo i mig. Llavors, les verdures. Farem servir un carbassó, una pastanaga, un pebrot vermell, un parell de cebes tendres, 8 mini panolletes de blat de moro, aquelles panolletes petitones que venen, Llavors també blat de moro, en aquest cas cruixent, els quicos.
Sí, sí.
Uns 75 grams, mitja bossa, dos grills d'all, una mica de gengibre fresc, uns 20 grams o 6 o 15 grams, una mica de salsa de soja, que si volem ser exòtics i orientals sempre no falta la salsa de soja, una mica de farina de blat de moro, la maicena, que tots coneixem,
sí.
I com sempre, oli d'oliva, sal i pebre.
Sí, senyor. A veure, comencem amb l'elaboració.
L'elaboració. Netejar calamars és d'aquelles coses...
Una mica difícils,
sí,
eh?
Sí, complicadotes i que tenen tendència a fer a embrutir molt, no?
Sí.
Per tant,
ens podem demanar al peixater, no? Que ens
refiem del nostre peixeter peixetera, que com sempre dic, ens ho faran perfectament, uh-huh. I ens aconsellaran el millor calamar i com fer-lo i totes aquelles coses. Que ens netegin i que ens reservin la tinta.
Uh-huh.
Si els calamars no tenen tinta, ja que estem a la peixateria, comprarem tinta de calamar o de sípia, que venen uns sobrets que també es faran el cas. Però si hi ha la tinta pròpia del calamar,
millor.
Doncs, ideal.
Uh-huh.
Un cop que estem a casa... els tallarem, les calamars les tallarem a rodelletes, rodelles, com si fossin de la romana, uh-huh. I en aquest cas guardarem les ales i les potes per fer arròs el diumenge.
Molt bé.
O fideus, el que vulguem. Ens quedem amb el cos.
Amb el cos.
Vale? Comencem amb les verdures. Netegem les cebes i les tallem en tires llargues que no siguin massa primes. Una mica rústiques. Pelem la pastanaga i la tallem a trossos més o menys igual que la ceba. Unes tires així llargues. Fem lo mateix...
Amb el carbassó, no, també?
Amb el pebrot.
Amb el pebrot, val.
Fem lo mateix amb el pebrot i també amb el carbassó.
Val.
Tot tallat a tires regulars, perquè a l'hora de fer un saltat que tot es cogui més o menys a la mateixa, a mateix temps i la mateixa forma.
Uh-huh.
Ho reservem tot per separat, això sí. Anem fent pilonets allà al costat, la més en plaç, com fem els cuiners, allà preparat. Els alls, els pelem i els trinxem ben petitets. I el gengibre, tenim un trosset de bulb de bulbo de gengibre, també el tallem una mica ben petit, el gengibre petit, uh-huh. Perquè el gengibre piques molt parit,
sí, sí,
i com
sí.
Bé que ens el trobem després.
Exacte,
a la boca.
Exacte, no notem, que no notem massa, no?
Si ens agrada molt el picant i el gengibre, doncs endavant.
Clar, això hi ha el gust de cadascú.
I si en tot aquesta preparació ens agrada coses fortes, li podem ficar també un bitxo d'aquells picants o...
Ah, això ja... Sí, sí.
A criteri. Jo no soc de picant, veus?
No, a mi també massa tampoc, però una mica sí.
I ja comencem. Com que és una recepta oriental, això serà ràpida. Tipus wop, no? Si
sí.
Tenim un wok o una paella grossa, en tindrem a foc viu, això ho farem ràpidament avui.
Uh-huh.
Avui no ho farem al sofregir lentament a la catalana.
No avui, cal.
En plan oriental, ràpid. Posem un morro d'oli al wok, si el tenim, o la paella, i posem l'all trinxat. El deixem enrossir molt ràpidament, però cuidado que no es cremi. Afegim el gengibre i fem el mateix. Ho remenem tot junt un momentet. Incorporem els calamars i saltem 5 minuts. Sempre a foc viu, recordeu. Si no, els calamars ens bulliran i no serà un saltat, serà un bullit. En aquest moment afegim les verdures, la ceba, la pastanaga i el pebrot, i saltem 5 minuts més.
Uh-huh.
Fixeu que anem incorporant les coses segons la seva duresa.
El temps que necessiten per coure.
Sí, això de saltar verdures en wok és tot un art, perquè és una certa pràctica.
Sí, sí, sí.
I no
sí.
Aconseguim mai el resultat del xino aquell que ens agrada.
No, clar, però és igual. Ens hi aproximarem.
Fiqueu l'interès.
Sí, sí, sí.
Finalment, el carbassó, que uh-huh. Això serà ràpidament, i les mini panollates. Saltem tot 2 minutets, així ràpidament, i en aquest moment afegim, o espolvoregem, amb la maicena, uns 15 grams, més o menys, de la farina de blat de moro, sis persones anava a dir, no, primer l'hem de desfer sempre la maicena amb una mica d'aigua freda.
Sí, 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 sí.
Anava molt ràpid jo i,
no,
i la podem liar.
Una mica, l'hem desfet una mica sí, amb aigua freda.
Si no, ens quedaran glums i quedarà
sí,
malament.
Sí, no quedarà bé.
La desfem i l'afegim. Remenem ràpidament i afegim la salsa de soja i la tinta de calamar, que tenien reservada, que també la desfarem una mica amb una cullerada d'aigua i si veiem que ens queden la tela aquella que té això, la passem per un colador.
Uh-huh.
Ho afegim tot junt. Tastem de sal i pebre, remenem 3 o 4 minuts més i ja ho tenim. Ho posem al plat i llavors, per decorar i per donar-li una altra textura simpàtica i agradable, agafem el blat de moro, los quicos, que teníem per ahí, mm-hmm. Aixafem la bossa abans d'obrir-la, que quedi esmicolat, i ho afegim per sobre del saltat, tot així, ben per sobre.
Mm-hmm.
I, si volem, doncs, una mica de porradell, de cibullit, trinxadet també per sobre, li donarà un toc fresc.
Mm-hmm.
Tindrem cruixent i fresc. Si no tenim porralit, pues, julivert o cerfull, el que ens agradi. Uh-huh. I ja ho tenim. Mira que ràpid,
sí,
això.
Sí, sí, ha sigut ràpid i, a més, fàcil. No sé si fàcil. Si sabrem trobar el punt de cadascuna de les coses.
En aquesta recepta, el kit de la qüestió està aquí.
Ah, exacte, però jo crec que serà una bona recepta, segur, i que aquesta nit, si la fem per la nit o bé al migdia...
És ràpida, divertida i curiosa.
Sí, senyor. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Enric.
De res.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Poll. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 6:15 des de l'estadi de la Ceràmica Villarreal-Barça. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Fotli Pou i tota la tropa del Barça juga a RAC 1. Després, des de 8:15, Mirandés Espanyol amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. I per rematar-ho, Superesports i tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Villarreal-Barça i Mirandés Espanyol a RAC 1. El Barça i l'Espanyol juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella de RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu, al versió RAC 1, l'estrella catalana més internacional, la Rosalia.
Ah, que ara en voleu, no? No voleu els tiets aquests, no? Però a veure, si els heu demanat la cançó de l'estiu a ells i no a la Rosalia. Si és que al final tots acabeu venint a mi, perquè sóc la millor artista del món, però si és que lo sabe hasta mi robot de cocina.
Sí, Rosalia, tu ets la millor.
A veure, quants Grammys guanyaré aquest any?
Afegeixi 300 grams de pollastre tallat a Daus.
Però què dius, pava?
Passi per caixa abans de retirar el seu vehicle.
A tu se te'n va la flapa, tia.
Aquest estiu, versió RAC 1. Cada dia de 3 a 7 amb Xavi Rocamora i la Rosalia.
Trac, trac, 1. Tots som 1.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
Oh, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC, 1. Tots som 1. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Ens encanta passejar pel món de les olors, escoltar-les, sentir-les, traduir-ho tot això a nivell també lingüístic, perquè ens costa definir aquest món de les olors. Però la Sandra Iruela ho fa molt bé, perquè ella és perfumista, és formadora en perfumeria, consultora en disseny de fragàncies i fundadora de Sendir, aquesta escola que justament es dedica a això. Sandra, molt bon dia.
Bon dia.
I ens costa, però ja, poquet a poquet, hem anat aprenent amb tu, i ara que ja portem uns dies amb tu, ja comencem a aprendre a definir i a reconèixer aquestes olors que en un primer moment ens deixaven desconcertats i ara les anem desxifrant una mica.
Això està molt bé.
I de fet ja ens han fet tantes ganes que a part de voler el nostre propi perfum hem començat a notar que hi ha edificis, hi ha botigues, hi ha espais que desprenen una olor concreta també. I no és que algú hagi passat amb un perfum, sinó que ells mateixos, hotels... Uh-huh. Volen fer una olor concreta. Estem parlant del màrqueting sensorial, no?
Sí, el màrqueting sensorial al final no deixa de buscar de quina manera és el nou màrqueting, de quina manera atraure el consumidor perquè fent-li viure una experiència única, no? I com que sabem, i ho tenim demostrat, que l'experiència olfactiva és la més emocional de totes, les marques ho saben i ho estan aplicant i ho treballen precisament per això, no? Perquè no et passis desapercebut davant d'una botiga que faci bona olor.
I per tant, aquestes també segueixen uns codis concrets, és a dir, a què et demanen que faci olor una botiga? Què vol transmetre? Perquè aquí sí que hi ha una intencionalitat, potser la més concreta de totes, no? Molt definida.
Sí, bueno, tenen una estratègia definida a nivell sensorial. Moltes vegades l'olfactiu és el que costa més, però per això estic jo, no? Per ajudar-los a definir. I llavors jo ho classifico, no tot val, jo penso que s'ha de definir ben bé què transmets, no?, amb la marca o amb el projecte que tens entre mans, i buscar la coherència entre tots els sentits, d'aquí al màrqueting sensorial. I quan treballem a l'holotip de marca, treballar-ho d'una forma que realment vagi bé amb el teu producte, servei o marca o logotip, no? Llavors analitzem què volem fer, un olor de reclam, què volem fer un holotip de marca, què volem fer una olor emocional, i llavors a partir d'aquí anem descrivint, no? Perquè què podem dir com olor de reclam? Són aquelles olors que a priori tothom o qualsevol client o usuari pot reconèixer, doncs una olor a cafè, a bulleria, a pa... No?
Són... En el cas de que sigui, per exemple, una cafeteria en si?
Sí, un tema de restauració, no? Mm. O inclús a crispetes. Són olors que, al final, quan expliques una història, jo he treballat ara un projecte i precisament he creat l'olor a crispetes, i era una cadena bastant important de mobles, i volien abocar la sensació, era la tardor, i volien abocar la sensació plaentera, adònica, de sentir-se bé en família, a casa, no? I llavors a partir d'aquesta informació, aquest briefing de marca, vam arribar a la conclusió que potser una olor a crispeta era el que feia caliu de diumenge a la tarda, no? I què millor, doncs, tenir tot el mobiliari adequat, no? Pues el bon sofà, la bona taula, la bona televisió, la bona pel·lícula, etc. No? Llavors, l'olor a crispeta podia abocar aquell moment de família, de diumenge tarda, etc., i de tardor. No ens hem d'oblidar, tot ajuda a descriure aquella olor.
Clar, jo estava recordant una botiga, una cadena de botigues de joguines que feien olor a gominola. Mm. I a més tenien allà l'ambientador gominola.
Mm. Doncs aquí, aquesta olor gominola ajuda, i això està comprovat, i fem estudis i de mercat, i es demostra que un 14% d'increment de ventes en el moment que tens una olor corporativa que vagi adient al teu comerç, és així, perquè atrau. I el màrqueting sensorial aniria amb els altres aspectes, no? Que hi hagi una porta petita perquè el nen entri i una gran per a l'acompanyant, que és el pare. Pensar en quin és el client òptim que hi hagi a aquella botiga, no? Si és una botiga de joguines, el client és el nen. Qui paga és el pare, però el client, el que vol entrar és el nen. Doncs pensem en ell, no? Que pugui tocar les joguines, això seria a nivell tàctil, no? A nivell visual, la porta petita per ell, la il·luminació adequada, que hi hagi espai per poder minijugar una estoneta. Doncs això són els aspectes sensorials a tenir en compte, i l'olfactiu el que fa que arribi fins a la botiga, no? Doncs tot això és el que es treballa per tenir aquesta experiència de compra que sigui immillorable.
Els hotels també deuen ser uns grans clients, no? Gent que busca que el seu confort també es tradueixi en una olor concreta, no?
Sí, perquè quan ve algú a allotjar-se al teu hotel i tot té una sensorialitat... Jo vaig treballar per un hotel molt bonic aquí a Barcelona, i tot és en fusta, amb fustes precioses, no? I que ja de per si tenen i emanen una olor, i ja quan vaig entrar ja tenia aquella sensació de fusta que ni el propietari coneixia. Dic, és que aquí ja fa una olor de base, és molt més agradable transformar-la, no hi ha una mala olor que hem de treballar-li a sobre, no? Sinó que podem treballar amb la nota aquesta de base i que ens ajudi, no? a potenciar-la, i clar, tots els aspectes, no? Sensorials, la il·luminació com era, el mobiliari, l'olor que ja feia, no? Com potenciar-ho perquè l'experiència d'aquella persona que s'allotgi digui, és que jo m'enduc aquesta olor a casa. Mm-hmm. I llavors aquí neixen els productes de marca de merchandising a nivell olfactiu, no? Que ara, a dia d'avui, tenen tots els productes d'espelmes, micados, etc., per poder-te endur, perquè l'experiència en aquell hotel ha sigut molt agradable.
També a les botigues de roba, cada vegada ho notem més. De fet, a vegades fins i tot diem, és que totes fan la mateixa olor.
A vegades passa, i això és l'holotip de marca, no? Intentem treballar una olor exclusiva, per evitar precisament això. No, no val qualsevol olor. Si totes les marques tinguessin la mateixa olor, al final és com que totes tinguessin el mateix logotip o el mateix nom, no? Intentem treballar-ho. Hi ha botigues com més orientades a un públic més teenager, no? Més joventut i tal, i els colors són més llamatius, la música és més agressiva i la intensitat d'olor és més potent, doncs per un altre target, una persona més gran o una botiga amb una exposició de roba com menys aglomerada, no? Més ben posada, la música no serà tan estrident com en l'altre cas, doncs l'olor, busquem-la més delicada, més sofisticada, més apropiada per a aquest tipus de botiga. Llavors, això és el que ens ajuda a dissenyar un bon briefing per al target determinat, el tipus de botiga que tenim, el producte que venem, tot això és el que estudiem.
Ara això m'ha fet pensar també en l'olor de casa, que aquí convidem els nostres oients a que entrin en el podcast de Cases amb Ànima, que justament la Sandra ens explica com crear aquestes olors en cadascuna de les nostres estàncies, perquè té molta més importància de la que potser en un primer moment pensem. I en canvi ho notem quan diem quina mala olor,
sí.
Però en canvi no sabem detectar-ho quan estem transmetent aquesta olor tan agradable, no?
Sí, al final, mira, jo ahir justament tenia lavanda, la vaig tallar i l'he posat a l'entrada de casa, no? I és una planta, o sigui que el fet de que quan entris aboqui la sensació de lavanda i amb un remet i que quedi com a seca, que al final anirà perdent l'olor, no? Però pues, a nivell visual et decora l'espai, a nivell olfactiu fa que la relacionis, i a nivell de benestar, que seria la sensació d'odotip, però més aviat en el benestar, no? Perquè la lavanda tranquil·litza i ajuda a estar més en harmonia, no? Pues tot això són factors que ens ajuden a estar millor a casa nostra.
Doncs sí, senyor. I per això n'hem volgut parlar avui amb la Sandra Iruela, que jo aconsello als nostres oients que, si volen, que entrin a la seva pàgina, a Sandir, i en allà trobarem molta més informació. Sandra, la setmana que ve hi ha la darrera, però acabarem de culminar aquesta selecció d'apartats per parlar del món del perfum. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Parlem de crims contra el patrimoni cultural. Ho fem de la mà del Marc Balcells, que és professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui donem gràcies.
Avui donem gràcies i crec que calia fer una història positiva, bonica i que també fos il·lustrativa, tot i que és una excepció de que també passen coses maques en el nostre camp.
Exacte, i és el cas de tornar les antiguitats saquejades.
Exacte, sí. Anem acabant la nostra repassada estival per la delinqüència contra el patrimoni cultural, retornant al delicte més freqüent de tots, com has dit, Noemí, el tràfic il·lícit d'antiguitats. Aquest, com ja hem dit altres vegades, és el delicte més estudiat de tots perquè potser és el més problemàtic. Primer de tot per la seva freqüència. És que el problema que té és que és el delicte perfecte. Passa a llocs remots, generalment. Així que ja és difícil anar patrullant necròpolis, camps, etc, etc. És difícil de quantificar. Jo imagino que sóc policia, em trobo un forat al terra, vale, em puc imaginar que allò ho ha fet un expoliador, però jo no sé què ha trobat allà dintre. Potser no ha trobat res. Potser hi havien tres peces. Exacte.
No està registrat.
Exacte. I com dèiem, doncs és aquest delicte perfecte perquè és fàcil de dur a terme en determinats llocs, en determinats estats del sud global. Potser no tenen policia dedicada al tema i, per tant, doncs és un tipus de delinqüència més rampant. I, sobretot, perquè té penes baixes i beneficis econòmics molt i molt alts. Fins i tot milionaris. I per això parlem d'aquest delicte perfecte. A més, és un delicte perfecte perquè tot acaba en un mercat gris d'antiguitats saquejades i traficades on es compren i es venen. Diem gris perquè, clar, el bé a vendre és una antiguitat que, per més saquejada que estigui, es pot vendre tant en un mercat legal com en un mercat il·legal, sense que per això diguem que la peça és quelcom dolent. Nosaltres, quan parlem d'un mercat negre, parlem de drogues, d'armes, d'éssers humans traficats, però clar, una antiguitat, tu no pots saber si això té una provinença lícita o il·lícita, perquè el bé per si és legal. I com dèiem, igual que tenim males notícies sobre aquest tema, també n'hi ha de bones, com la que coneixerem avui, i aquest és un cas que va saltar la llum al maig d'aquest any, d'enguany, perquè, com dèiem, us volia portar notícies molt recents perquè vegéssiu que això encara està passant. Aquest any, re de Jocondes, del 1900... No, anem per feina. Un ciutadà nord-americà va retornar 30 antiguitats a Itàlia després de llegir una notícia que apareixia al diari britànic The Guardian sobre un compatriota també americà que va retornar 19 antiguitats als seus països d'origen enmig d'aquesta creixent cobertura mediàtica del tema dels artefactes saquejats, de les antiguitats saquejades. El nostre heroi de la història d'avui es diu Jay Stanley, viu a la localitat de Ben Lomond, a Califòrnia, i va lliurar gerros i figuretes gregues que daten dels segles 6 al 3 abans de Crist. Els va trobar en un armari a casa del seu pare. Aquest senyor, que es deia John, va morir a l'octubre de l'any 2022. Són peces que, cert, li van portar records d'infantesa perquè aquesta família i aquest nen especialment va créixer a Itàlia. El seu pare era un professor de música i la mare una bibliotecària de l'escola d'un poble a prop de Nàpols, on van viure 10 anys. L'Stanley, a l'actualitat, és enginyer de bases de dades d'una startup d'intel·ligència artificial, aquest tema tan de moda aquest any, no? I, clar, pobre, com que ell era petit, no té ni idea d'on es van adquirir les antiguitats, però creu que podrien haver estat adquirides en un mercat a l'aire lliure a Nàpols, que és molt consistent amb el que era el mercat d'antiguitats excavades il·lícitament a l'època. És a dir, tu ets un excavador que vas trobant peces, una de dos, pots estar treballant com a intermediari per un antiquari, per un marxant d'art, o tu mateix t'ho pots vendre en una època, estem parlant...
Exacte, posaves la paradeta,
números, posaves la paradeta en un mercat... Exacte, potser no hi havia ni la unitat d'antiguitats i de delictes contra el patrimoni de carabinieri, perquè estem parlant...
La falta de consciència també de que allò era un delicte, probablement.
Exacte. És a dir, una delinqüència molt integrada en el dia a dia d'una comunitat, per dir-ho així.
Sí, sí.
Clar, ell explica que els seus pares sempre el portaven a museus i així li anaven inspirant la passió per la història i l'arqueologia. I clar, precisament perquè té aquests coneixements i aquesta sensibilitat, s'adona que aquestes antiguitats poden provenir d'excavacions il·lícites, perquè, clar, què és el que passava quan això ho compres en una parada de mercat? Que ell busca algun tipus de paper
no n'hi ha cap
que justifiqui de quina excavació, d'on ve això... Res, no hi ha res. Ell va dir, estava al fons de la meva ment, què faré jo amb aquestes coses, no? I és el moment en què, pensant en això, el destí el va creuar amb un article del Guardian sobre un tal John Comperts a Washington que l'any passat va renunciar a tot de peces antigues que havia heretat de la seva àvia. Curiosament, aquelles peces tampoc tenien cap tipus d'historial d'excavació ni de col·leccionisme. És a dir, no podia saber de forma documentada ni on s'havien trobat, ni quin era l'historial de compres d'aquelles peces, no? I, per tant, en Compers, clar, es preocupava també per les implicacions de tenir antiguitats possiblement saquejades a casa seva. Va veure la necessitat, tant legal com ètica, de retornar els objectes a Itàlia, a Grècia, a Xipre i a Pakistan, seguint els consells del professor, perquè va contactar amb un arqueòleg que es dedica a un arqueòleg i bon col·lega que es dedica a aquests temes, que és un professor grec, Christos Sirogianis, que era un antic professor de Cambridge, ara està a la Universitat d'Aarhus, i aquí em val a dir que és codirector de la meva tesi doctoral. Això em va fer molta il·lusió.
Amb un gran professor. Escolta'm una cosa, Marc, estem parlant, clar, d'una gran col·lecció. Aquí no parlem de quatre peces.
Bueno, però tampoc estaríem parlant d'un col·leccionista d'art, eh? Clar. És a dir, peces que aquesta senyora o els pares d'aquest senyor van estar comprant.
Uh-huh.
Ja està. Imagina't que tu i jo doncs, anéssim a turisme i, escolta, mira, jo que sé, en un mercat això ens ho trobéssim.
Sí. O que entres a casa de la tieta i et trobes una col·lecció de fòssils, sí, o del que sigui, i que forma part de...
Certament. És a dir,
col·lectiu.
No estem parlant d'aquests grans col·leccionistes d'art que sabien perfectament d'on compraven perquè es coneixien a l'ecosistema del tràfic il·lícit d'art. Estem parlant de gent, per dir-ho així, mm-hmm, molt blanca, en aquest sentit. Molt pura, molt, molt innocent. Com funciona la història aquesta d'en Gompers a Washington? Doncs havia recorregut inicialment en Christos Sirogianis, després de veure el seu nom en una peça del Guardian, no? Sobre una escultura romana que s'estava subhastant malgrat la vinculació d'aquesta peça amb un marxant d'art implicat en el comerç il·lícit d'art. Perquè en Christos dirigeix una investigació sobre el tràfic il·lícit d'antiguitats que està sponsoritzada per una càtedra UNESCO sobre amenaces al patrimoni cultural de la Universitat Jònica de Corfú a Grècia. Jo he de dir, perdoneu que avui parli tant de mi, hem d'agrair molt la tasca de la UNESCO amb les seves càtedres per aquest tema, perquè jo sóc membre d'una altra, sobre el que serien els aspectes lícits i ètics i regulatoris del mercat il·lícit d'art. És a dir, el meu equip, el que estudia, és com intentar regular el mercat lícit d'art, com intentar regular la conducta d'aquests marxants que tenen una botiga, però que els béns que estan venent en aquesta botiga provenen d'un mercat il·lícit. Mm-hmm. Gris, clar, però totalment il·lícit.
És per el tant, que estem dient, que falta tota una tradició per judicialitzar tots aquests delictes.
I això passarà per recerca, 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 mm-hmm, que dicti una bona política criminal basada en fets, en dades, en estadístiques, etc. En Christos, durant 17 anys de carrera, ja porta identificats 1.663 objectes saquejats a cases de subhastes, a galeries comercials, a col·leccions privades i a museus. I el que fa és alertar autoritats policials i governs i, a partir d'aquí, ajudar a repatriar els objectes als seus llocs d'orígens. L'any 2018, per exemple, Sotheby's de Nova York oferia un antic cavall de bronze grec i Sirogianis, patapam, va identificar, mitjançant proves fotogràfiques, els seus vincles amb un comerciant d'antiguitats britànic marcat com a traficant d'art il·lícit. El 2020, Sotheby's va perdre la impugnació legal, perquè a vegades aquestes cases de subhastes, clar, no volen deixar perdre la peça, i el ministre de Cultura de Grècia va descriure la sentència del tribunal com una victòria pels països que busquen recuperar i repatriar aquestes antiguitats. En Christos va dir de les antiguitats de Stanley, del primer senyor, del senyor que les acaba de retornar ara. Són peces gregues dels segles 6 a 3, això ho sabíem abans de Crist, però provenen de diverses zones d'Itàlia. Li vaig aconsellar que les antiguitats d'origen italià sense procedència s'havien de retornar a Itàlia. S'havia assabentat pel Guardian del cas Gompers, es va posar en contacte amb en Christos per demanar consell i va voler retornar les seves antiguitats. Va afegir que, tot i que les antiguitats Stanley no eren objectes excepcionals, això que dèiem abans, Noemí, era una col·lecció, per dir-ho així, d'una persona que sense gaire coneixement, doncs perquè li feia il·lusió, anava comprant aquestes peces en una època on aquest tema ni es mirava, doncs, tot i que no fossin peces excepcionals, el principi de retornar-les a l'estat d'origen, en aquest cas Itàlia, era important. I, per tant, en Christos Sirogianis ha elogiat la conducta d'ambdós homes per haver donat un exemple extraordinari a altres propietaris d'antiguitats sense cap tipus de documentació, sense procedència. Stanley va instar els altres propietaris a seguir el seu exemple, perquè, com ell diu, la meva consciència està tranquil·la. Aquesta, per mi, és la gran recompensa. A preguntes de com se sentiria el seu pare, va dir: ell estaria completament d'acord amb el que he fet. Estic segur que ell no es va adonar, quan estava comprant això, com molt bé deies, Noemí, segur, que el que comprava no era tan vell com el que és en realitat, no? Clar, després que en Christos es mantés que tenen entre 2.000 i 3.000 anys d'antiguitat, vaig pensar, vaja, i és que, clar, realment et quedes sorprès de saber que tens peces arqueològiques a casa de tanta, si no transcendència, antiguitat, almenys. Va empaquetar acuradament les antiguitats, les va lliurar a l'ambaixada italiana a Washington, que ha agraït tant en Sirogianis com a Stanley, escrivint aquest últim: estem molt agraïts per la seva acció de retornar les peces al govern italià, per la seva conservació. Vam rebre les imatges, perquè abans va enviar imatges a l'ambaixada, que ens van ser útils per avaluar el seu estat de conservació i procedència i planificar la seva futura repatriació. I així és com acabaríem amb aquesta història tan maca, tan bonica, i per tancar dient que no només de males notícies vivim els investigadors d'aquest tipus de delinqüència. Podem il·lustrar una realitat criminal també a partir d'aquestes bones notícies i d'aquests dos casos. Per mi, Mar Balcells, la millor notícia de totes és que ara no només sabem més d'aquest fenomen, sinó que sembla que algunes persones, poques, els ajuda aquesta cobertura mediàtica del tema a canviar el seu parer. Però no abaixem la guàrdia, perquè, com la droga o les armes, aquest és un mercat il·lícit que no té cap interès en desaparèixer precisament per tots els diners que genera. Però tot i així ens quedem amb les petites victòries.
Exacte, a poc a poc es va desbanalitzant aquest delicte.
Sí.
Que fins ara estava una mica allò, com, era com de sucre, no?
Sí, però és molt seriós.
I tant. Doncs Marc, seguirem la setmana que ve més, no?
Moltíssimes gràcies, aquí estarem.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Sí, 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 la sabem, la sabem. I sabríem dir-ho. No la cantarem, però la sabem.
Són 34 lletres i 14 síl·labes.
Imagina't, carai, sí, les contades, eh?
Sí, mai tantes lletres havien seduït a grans i petits. També és una de les millors cançons de la productora de Disney, segons la prestigiosa publicació Billboard, i és que aquest any és molt especial per la Disney, perquè es compliran 100 anys de Disney com a productora.
Caram, tu.
Sí,
és un aniversari.
S'estan fent molts actes especials, hi haurà exposicions, n'hi ha una a Madrid ara al setembre, n'hi haurà una altra a Londres a la tardor, no sé si t'has fixat que el logotip ara també ha canviat, estan fent tot de coses, no?, que donen molt de sí, i una d'elles és, per exemple, una llista com la que han assegurat fer el rànquing definitiu de cançons de l'univers Disney. Mm-hmm. Així que, amb un espai com aquest, no he pogut resistir la temptació de compartir-lo. Com aquesta cançó tan norantera de la sèrie Kim Possible de Disney Channel, que és la número 36. Fixa't que són cançons de tot el món de Disney, no només de les pel·lícules, eh? Per tant, crec que et sorprendré i espero que per bé, encara que amb la 35 no tant.
No sé. Mr. Lanza, what will your pleasure be? Let me take your order, shut it down. You never feel like me.
Aquesta joia de la Dini de Robin Williams que comentàvem la setmana passada, nominada a l'Oscar el 1993. Will Smith la va fer també pel remake i la 34 és una de les meves debilitats.
Collins, que maca, que bonica.
Sí, aquí a Tarzan, guanyadora aquesta vegada sí de l'Oscar amb una balada que també va ser un hit comercial. T'he dit 34, sé que són moltes, i no t'estressis, perquè crec que la llista és tan destacada que ho acabarem la setmana que ve.
Val.
Que també pots buscar-la a internet, però no sentiràs totes les cançons com ho faràs aquí, per tant, queda't.
A veure.
Fixa't en la 33. There's a great big beautiful tomorrow. At the end of every day, there's a great big beautiful tomorrow, and tomorrow's just a dream away.
Aquesta sona antiga, eh?
Sí, i és que pertany a un món del que en parlem poc, és el de les atraccions als parcs, no? Aquesta es diu There's a Great Big Beautiful Tomorrow, hi ha un gran demà i bonic, que la van fer per l'Exposició Universal de Nova York el 1964, per una atracció en la que anaves amb una vagoneta i anaves veient els grans avenços de la societat, i després va passar Disney World, traslladant exactament doncs, tal com s'havia fet amb aquesta mateixa cançó. Per la 32, perdó, fem un bon salt endavant.
Que em sona tant.
Pues, la vam sentir no fa gaire amb la veu de Tiana. Tiana i el Sapo, a ritme de Nova Orleans, es considera com un dels principals moments de No necessito un home de la Disney, gràcies a les cançons de princeses que sentíem el primer dia. Passem al número 31, que aquesta ens torna a la tele.
Aquesta és maca, sí.
Sí, és Demi Lovato, a Camp Rock, la pel·lícula que la va donar a conèixer. Hi va haver-hi una època en què els telefilms musicals de Disney Channel ho petaven, i aquesta és una d'elles, la del 2008. Uns anys abans triomfava Lizzie McGuire. Hey now, this is my dream, I'm made of. Bass, interpretada per Hilary Duff, que havia de recuperar el personatge ara de gran. Ara que sortia Disney Plus, es va anunciar que tornarien a fer aquesta sèrie amb ella de gran i tal, però finalment la cosa no va acabar de quallar i no va sorgir. Hem arribat a la 29. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Encara l'amistat, que bonica. I recordo que estem repassant la llista de les millors cançons de la història de la Disney segons Billboard, ara que la productora fa 100 anys. Aquesta, és que clar, és que és un clàssic.
Sí, sí.
Un himne, fins i tot et diria un tema històric, Toy Story, no? La 28 també és d'un telefilm i molt curta. Let's go, you could get into the future. La sintonia que li van fer l'actriu Reben Simoné el 2003, amb aquest any aquesta noia, ves com tantes altres actrius de Disney, doncs que al principi eren com noies angelicals i han anat creixent, s'han fet grans i han mostrat la seva faceta. En aquest cas ella és ara activista LGTBI. No et perdis la 27.
Aquesta em porta la meva infància...
Sí, no volia dir vella, eh?
No, però la meva infància perquè estava en vídeo i l'admiràvem, però s'havia estrenat feia molts anys, clar, evidentment.
Sí, pels que no la reconeguin, aquesta cançó va ser la banda sonora del curtmetratge dels Tres Porquets. Diu, qui té por del llop? Però és interessant perquè als anys 30 aquesta cançó va ser tot un fenomen, perquè molta gent va veure el llop com a símbol de la crisi econòmica. Estaven en plena Gran Depressió als Estats Units, era un drama, no? I bé, una mica doncs, van interpretar aquesta música com doncs, el llop és la crisi, els porquets és una mica la resistència de tots, i això va aconseguir doncs, que tingués un simbolisme, una força i que s'estengués de mala manera, no? No m'estranya que ocupi un lloc tan destacat, perquè ja dic que té molt de pes. Avui, per això, ho deixem amb aquesta. Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Up on the shore, they work all day, out in the sun, they slave away. I deixem aquesta per dos motius. Primer, perquè així la setmana que ve em queda rodoneta i podem fer una secció de luxe amb les 25 milions cançons de la història de la Disney. I després perquè sempre és un plaer sentir Bajo del Mar.
I tant.
De la Sireneta. La guanyadora de l'Oscar, l'any 1990, i un prodigi de creativitat pel que diuen els experts.
Doncs mira, ens quedem amb aquesta. Ens trobem la setmana que ve.
Aquí està bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia. Under the sea. Under the sea, nobody beat us, fires can eat us in fricassee. We watch in land, folks loves to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no troubles, life is the bubbles. Under the sea, under the sea, under the sea. Seems life is sweet here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray, did it, the earth start to play. Got the spirit, you got to hear it under the sea. The lute play, the flute, the cop play, the hop, the plays play, the bass and the sound, the chop, the bass play, the brass, the chop play, the top. The flute is the duke of soul. The way he can play, the names on the strings, the chop, rocking on the blackfish, he sings his belt and his rod. They know where it's at, they know that blowfish blow.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai.
Augmenta el desig.
I la revolució sexual arriba a RAC1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC1. Tots som 1. Amb el suport de SexyDream.es.